setmanes prèvies a les eleccions i la sala al Capitoli i estudiava les seves connexions amb grups d'extrema dreta. L'assessor de Trump és una figura política excèntrica que va ser condemnat a presó per obstrucció de la justícia el 2019, però va rebre el perdó formal de l'expresident abans d'abandonar la Casa Blanca. La CNN ha tingut accés al metratge, que ha estat expressament sol·licitat per la investigació, on Stone despotrica del procés electoral i defensa l'ús de la violència contra els antifeixistes.
A la merda les eleccions. Hem de recórrer a la violència. Cal disparar a matar. Si veus un antifeixista, dispara a matar. Que els fotin. A la merda amb tot això.
La comissió inclourà el material en la següent audiència televisada, que tindrà lloc en els pròxims dies, i espera presentar les conclusions sobre la implicació de l'equip de Trump en l'atac al Capitoli abans no acabi l'any.
A les 9, avui s'estrena directament a Netflix Blonde, l'esperadíssim biòpic de Marilyn Monroe que protagonitza Ana de Armas.
Please come. Don't abandon me.
She's coming.
La pel·lícula s'ha basat en un llibre, el llibre homònim de Joyce Carol Oates, i que mostra una cara fins ara molt poc coneguda de Marilyn Monroe. És un film de gairebé 3 hores de durada, amb una estètica molt cuidada, que presenta les dues cares en què va conviure l'actriu, la de dona anònima, la Norma Jean, i la d'estrella reconeguda. El projecte, que va trigar 10 anys a ser una realitat, arriba per fi al gran públic després d'alguns entrebancs, i és que l'erotisme i els nus d'algunes seqüències, d'algunes escenes, han rebut crítiques per part dels sectors més conservadors dels Estats Units. Sigui com sigui, on hi ha unanimitat d'opinió, és a l'hora de lloar la feina d'Anna de Armas, que ofereix una interpretació digna de premi. La mateixa Anna de Armas explicava la presentació de la pel·lícula al Festival de Venècia, que havia sentit la presència de Marilyn molt propera durant tot el procés de rodatge. De Armas comparteix pantalla amb Adrien Brody, que dona vida a Arthur Miller, un dels exmarits de Marilyn. De fet, Brody ha estat un dels principals defensors de la feina d'Anna de Armas a la pantalla gran. La pel·lícula s'estrena avui directament a Netflix, una decisió que ha sorprès molts usuaris que esperaven poder gaudir-ne al cinema i que sembla que depèn purament de criteris de la companyia, Maria Cusó.
És la mateixa plataforma qui decideix si una pel·lícula farà part de les sales o anirà directament al seu catàleg digital. Una decisió que té en compte diversos criteris, entre ells la recaptació que esperen obtenir-ne, on creuen que aconseguirà més públic o quina rebuda tindrà en un país en concret. Ara bé, el que està clar és que sí que s'estrenarà als Estats Units, un requisit indispensable si volen optar algun premi Òscar. En parla David Martos, responsable del mitjà especialitzat Kinótico, en declaracions a RAC1.
Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido tendrá un estreno limitado, que llaman, un estreno casi simbólico para poder concursar en los grandes premios de la temporada. Es decir, que en América le van a servir para los Óscar y en Reino Unido le van a servir para los BAFTA. Y es la puerta de entrada a Ana de Armas, sobre todo como candidata a la mejor actriz, ja que tiene muchas posibilidades desde las buenas críticas que recibió en Venecia.
El que queda clar és que, ja sigui en pantalla gran o petita, l'actuació d'Ana de Armas és d'aquelles de les que se'n sentirà parlar durant molt de temps.
Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món RAC1, Toni Vall.
És senzillament impresentable, patètic i vergonyós que Blonde no s'estreni a les sales de cinema. La vida de Marilyn Monroe, potser el més gran mite de la història del cine, per molts anys que passin ho seguirà sent. La seva vida, el seu turment, les seves pel·lícules, el seu carisma i la seva mort. De veritat, no podem veure-ho al cine, tot això? Quina estafa! Andrew Dominic ha dirigit una pel·lícula estones fascinant, impregnada de cinema i amb una estètica sensacional. Una creació fabulosa d'Anna de Armas que explora els racons tenebrosos de l'actriu, el seu dolor, el seu camí enverinat, la seva personalitat al límit. I està molt bé tot això, però potser hauria estat bé també projectar-hi una mica de llum, que fos un homenatge, una mirada més tendra i comprensiva, no tan devastadora. Més Aleluia i no tan Rèquiem. Et quedes una mica tocat i en lloc de voler anar corrents a revisar o a descobrir Ningú no és perfecte, el multimilionari o Vides rebels, se't fa tot una muntanya.
Parlant dels Oscars, qui no participarà aquest any serà Rússia. Segons llegim el mitjà especialitzat Variety, l'Acadèmia del Cinema Rus no enviarà cap pel·lícula a Hollywood per optar a cap premi, una derivada més del conflicte amb Ucraïna que afecta també el món del cinema. És cert que Radio Televisió Espanyola ja ha ocupat el 8 a la direcció que va deixar dilluns José Manuel Pérez Tornero. Ahir el Consell d'Administració li va acceptar la dimissió i va designar com a presidenta interina la periodista expresentadora del telediario Elena Sánchez. Treballa a Televisió Espanyola des dels anys 80 i ara ocupava un lloc al Consell d'Administració a proposta del PSOE. I avui al món RAC1 parlarem amb Isaki Lacuesta i Isa Campo abans que demà s'estreni a Movistar Plus una sèrie que es titula Apagón.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame.
Està destinada a ser una de les sèries de l'any. Mostra aquesta sèrie els efectes d'una apagada energètica general provocada per una tempesta solar que afecta diversos països del món, entre ells Espanya. Cada capítol mostra un escenari, situacions i protagonistes diferents que se les han d'empescar per sobreviure després de quedar-se sense llum, sense transport o sense telecomunicacions, per exemple. Estem parlant de 5 episodis dirigits per 5 grans noms de l'audiovisual espanyol. Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez i, com dèiem, Isa Campo i Saki Lacuesta, que en dirigeixen un cadascun. A ells dos els preguntarem per la sèrie, però també per Un año, una noche.
Je suis là dans 5 minutes. Bon, peut-être 8.
8 minutes.
La pel·lícula sobre l'atemptat a la sala Bataclan de París durant els atacs terroristes d'ara fa 7 anys, que s'ha d'estrenar el pròxim 21 d'octubre. Avui, Isaki Lacuesta i Isa Campo al món a RAC1. I a les 9 i 5 minuts, d'aquí un minut, un, parlem de Luis Enrique.
Apa, si el robot de cuina ha tornat a Aldi.
Ui, i molt més. Des d'aquest dissabte a Aldi hi tens de tot per cuinar com un autèntic professional.
Com la paella Infinity Chefs i el robot multifunció Master Pro recomanat a Pepe Rodríguez a només 279. Així de fàcil, així d'Aldi.
Enginy, facultat de discosa o inventar. Busques l'enginy per definició? Descobreix-lo amb el nou Dobló Cargo 100% elèctric, dièsel o gasolina. Amb solucions tecnològiques, innovadores i versàtils i disponible en dues llargades. És el teu company perfecte a ciutat. Descobreix-lo a Fiat Professional Pones. Fiat Professional. Professionals com tu.
Mal de cap? Gelocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Gelocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap, a partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Relaxa't, busca un mantra, repeteix-lo i entra en mode zen.
Ok, no paguis fins a 2023, no paguis fins a 2023, no paguis fins...
Condueix en mode zen en tota la gamma Citroën i no paguis fins a 2023. I a més amb punt de càrrega inclòs en elèctrics. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services, condicions a Citroën.es.
Els esports en Repsol. El Barça acaba l'aturada de seleccions sense cap més lesionat per sort. Ahir la selecció espanyola va guanyar 0-1 la Portugal de Cristiano Ronaldo i ara jugarà la final a 4 de la Lliga de les Nacions al juny als Països Baixos. Un gol de Morata a 5 minuts pel final va arreglar un mal partit en línies generals de l'equip espanyol, que va sortir amb 7 canvis respecte a la derrota de dissabte contra Suïssa. De fet, Ferran Torres va ser l'únic jugador del Barça titular, malgrat que després el van canviar, i a la segona part van sortir Gavi, Pedri i Busquets, claus per capgirar la dinàmica d'un partit en què les aturades d'Unai Simón van salvar Espanya. En canvi, no van jugar ni Jordi Alba ni Eric García. En té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 a Braga, Damià López.
Els 6 jugadors del Barça que han estat en aquesta convocatòria amb la selecció espanyola ja són a Barcelona. Eric García, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri, Gavi i Ferran Torres han tornat aquesta matinada en un vol privat des de Porto. Ahir a Braga va ser determinant l'aparició avançada a la segona part de Pedri i Gavi, que junt a Nico Williams van canviar el joc d'una selecció espanyola molt plana durant tot el partit contra una Portugal a la que li valia l'empat per passar a la Final Four de la Nations League. Al final Espanya va guanyar 0-1 amb gol de Morata. Luis Enrique elogiava el paper de Pedri i Gavi.
Gavi és energia pura, calidad, personalidad, lucha y mucha calidad. Y Pedri es talento puro al servicio del equipo. Nos han dado con Busi esa tranquilidad para poder atacar a la línea defensiva y al nivel físico que tiene esta selección de Portugal.
La Final Four serà al juny de l'any que ve, abans del Mundial. Luis Enrique donarà la llista d'escollits el 10 o 11 de novembre, just després que s'aturi la Lliga, i el dia 14 concentrarà els futbolistes abans de marxar cap a Qatar.
I avui és curiós perquè la majoria de diaris que han criticat Luis Enrique els últims temps avui capgiren el relat i destaquen com de bé ha preparat l'equip espanyol per afrontar el Mundial de futbol. Avui val la pena llegir el que escriu Santi Nolla a Mundo Deportivo, on efectivament el titular és Luis Enrique calla boques i, com diu al començament, un sector de la premsa no lo traga, pero Luis Enrique asocia el éxito a su paso como seleccionador de una España que ayer se metió en la Final Four al vencer a Portugal por primera vez en su casa. Efectivament, calla boques, moltes dels que ahir i fa temps que el criticaven. Albert Pedrol.
L'ABC Hughes assegura que Luis Enrique és un seleccionador extraordinari, absolutament brillant i emocionant, i diu la seva Espanya creix sempre amb les hores i amb els dies gràcies a la feina i, per tant, mereix tot el respecte i atenció. Mentrestant, Santinoli a Mundo Deportivo diu que l'Asturià ha tapat les boques d'aquells que el van criticar després de la derrota contra Suïssa i que ho ha fet amb una segona part contra Portugal que demostra que l'equip és capaç de lluitar per tot en el Mundial de Qatar. El Mundo, Orfeo Suárez, escriu que Luis Enrique és un personatge incomprensible, sense la seva agressivitat, però que alhora aquest és el pilar del seu lideratge, amb què li ha retornat el pols a una selecció esclafada pel pes de la generació anterior, i afegeix Orfeo Suárez que el despertar d'Espanya contra Portugal permet que l'Asturià pugui respirar. El Marca, José Félix Díaz, diu que Espanya arribarà tapant boques a Qatar i destaca que l'Asturià ha encomanat al seu equip dues màximes, que a ganes no els pot guanyar ningú i que s'ha de jugar sense por. I el diari AS, Alfredo Relaño, conclou que el partit d'ahir és un èxit de l'Asturià i Héctor Martínez incideix en que ningú pot treure-li mèrit a com Luis Enrique va espremar la pissarra a la segona meitat.
Per cert, que Xavi Hernández podria recuperar Sergi Roberto pel partit de dissabte contra el Mallorca a les 9 de la nit. Però, en canvi, ara és dubte Héctor Bellerín, que ahir va marxar abans d'hora de l'entrenament amb molèsties a la cama esquerra. I avui li faran proves. Bellerín, tot i no ser internacional, és el cinquè lesionat d'aquesta aturada, juntament amb Araujo, Sergi Roberto, ara superat, recuperat, Koundé, Memphis i Frenkie de Jong. Això el dia en què la SER va avançar ahir que el Barça guardarà 45.000 seients pels abonats quan l'equip jugui a l'estadi de Montjuïc la temporada que ve. L'assistència serà rotatòria per sorteig i s'abaratirà el preu dels abonaments. Ara mateix el club en té un total de 83.000. I avui comença la Lliga de Bàsquet, la Lliga CB, amb el Girona de Marc Gasol rebent el Real Madrid a Fontejau a les 9 i en directe a Vamos.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí, podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Fa fresca, però demà divendres baixarà encara més la temperatura.
Sí, aquest parell de dies baixaran entre 4 i 5 graus les temperatures, tocaran fons de cara a divendres i després a poc al cap de setmana es recuperaran, però tot i això continuarà aquest ambient més aviat tardorenc. Avui al migdia per això més suavitat, màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus i tot plat amb un cel mig ennuvolat o enterbolit i amb algun ruixat ara al matí cap a la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran i també nord del Pallars Sobirà, amb cota neu al voltant dels 2.400 metres. I aquesta tarda, alguns xàfecs cap a les comarques de Girona, sobretot el Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i també l'Alt Empordà, que fins i tot poden descarregar amb intensitat. I avui protagonisme també pel vent, especialment a les comarques del sud i també en punts del Pirineu.
Per cert, que a Florida, els Estats Units, es preparen per l'arribada d'un huracà, no? D'Ian aquest, famós.
Sí, l'huracà Ian, el cicló ja ha travessat l'illa de Cuba, allà ha provocat una apagada total i destrosses importants i ara va circulant per sobre l'oceà i té categoria 3 dins d'una escala de 5. Per tant, és considerat un gran huracà amb cops de vent que poden superar els 200 km per hora i demà ha d'arribar a l'oest de Florida, on durant les properes hores pot provocar una marea ciclònica, inundacions sobtades i també esllavissades de terra.
Colpeja més fort amb la raqueta.
Ai, em fa mal el colze.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Trànsit. Baix Motor, concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins i Gavà, patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Bon dia. A aquesta hora parlem d'un parell d'incidències que per ara no es tradueixen en massa retencions. D'una banda, ja s'ha reobert el carril tallat a l'A7 per un accident a Tarragona en sentit sud i també destaquem un vehicle avariat a la C58 sortint de Barcelona en sentit nord, que no influeix massa, com dèiem, en la circulació i el vehicle ja s'ha retirat. Això sí, molt congestionades encara en plena hora punta les carreteres que envolten Esplugues de Llobregat. A la B23 se circula encara lentament durant 5 quilòmetres per arribar a la Diagonal i també a la C32 des de també Esplugues en sentit nord. La resta de la xarxa amb una mica més de fluïdesa, però encara amb cues en punta a la 2, la C58, a la P2, sobretot en direcció a Barcelona o a la P7. Les rondes també mantenen les cues habituals per la seva banda, sobretot en sentit Llobregat, i a la ronda de dalt també hi ha força congestió encara en sentit nord a les sortides d'Esplugues i la Diagonal. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Baix Motor, el teu concessionari SEAT al Baix Llobregat, t'espera per oferir-te el SEAT León amb les millors condicions. El SEAT León i amb entrega immediata. Vine a SEAT Baix Motor i emporta't ara el SEAT León a preu d'Ibiza. SEAT Baix Motor, a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Baixmotor.seat.
Fem aquest apunt aquí al món a RAC1, parlant de Rosalia.
Cuando pone perla en el collar, tu plan diferente ya no son perla uno.
Esteve Sarrovires continua la seva gira triomfant arreu del món. Dilluns actuava a Washington i el crític musical del Washington Post, Chris Richards, n'ha publicat una ressenya sorprenent per la quantitat d'elogis que inclou. Chris Richards assegura que el concert de Rosalía a Washington és el millor directe i el més espectacular que ha vist des de Prince. Afirma que és complicat imaginar un concert més impressionant, visceral i ràpid que el seu, i considera que la veu de Rosalía és paralitzant. Defineix Motomami com una obra mestra eclèctica, extraordinària i futurista, i qualifica la música de Rosalía com grandiosa i exuberant, amb una interpretació que titlla d'espectacular. El crític del Washington Post també considera que Rosalía presenta en aquesta gira el futur del pop. Que tot allò relacionat amb Rosalía crida molt l'atenció també ho demostra un vídeo que s'ha viralitzat molt a les xarxes socials, no protagonitza la cantant, sinó l'actriu que fa de nena de l'exorcista PortAventura, i que durant un passeig recent pel parc d'atraccions amb el seu inseparable llit va improvisar una cançó de Rosalía, això sí, a l'estil exorcista.
Baby, no me llames, que yo estoy ocupado olvidando tus males.
El vídeo penjat per Víctor Núñez acumula més de 7 milions i mig de visionats de TikTok. Despechalo, ca corona, i ara també poseïda. Esperem en ganes l'opinió del crític del Post i també la de la cover de Rosalía que va fer Tian Riba. El penúltim ull de poll de la temporada passada es va inspirar en el tema ABCDEFG del disc Motomami i deia així.
L de Lola, Losada, López Alegre, de Líders, Emma de Melero, Martí, Motomami, 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 Motomami.
Tian Riba, de Motomami a moto de pera.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
9 i 17.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
De les cadires que estan fent els tertulians del món a RAC1. Hola, Ramon Rovira, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Francesc
Marcau,
què tal? Bon dia.
Si no diem res de cadires, bé.
Melero, què tal?
I te'n vas i et foten la cadira, eh?
Bon dia, bon dia. Hola, Ana Gómez, bon dia.
Jo estic aquí ben ample.
Xavi Domènech, bon dia, què tal? Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia, perdó.
Què tal? Bon dia. I el Tian Riba, per
mitjà l'únic de punt. La tercera va a la vençuda. Ha trobat una cadira, ha sigut el joc de les cadires.
D'aquí un moment vindrà Jordi Sánchez per parlar, no preguntarem per aquestes últimes hores i pel debat de política general. Però què? Molt bé, no, Tian? Quina audiència, noi!
Sí, home, estic molt content. Llàstima del partit de futbol. Ja sabem que el futbol... També és un retrat, eh?
Sí.
Del país i de tot.
El Tian Riba dirigia ahir el documental, que qui no l'hagi vist, que el recuperi,
sisplau,
a la web de TV3, està molt bé, molt bé. Va fer una excepcional 21-3, no? Crec que és.
21-3, diria. 4, sí,
és igual.
Una cosa així.
És igual, que són 465.000 espectadors, només superat per mig punt per Televisió Espanyola, el partit de futbol, que a més va tenir els moments més culminants al final del partit amb el gol de Morata.
Sí, sí.
Amb la qual cosa, però estem parlant d'una audiència estratosfèrica en un partit de futbol. Estratosfèrica, si no arribi a veure el partit de futbol, t'hagués fotut més de 30.
Jo crec que, vaja, no sé si més de 30, però hagués millorat l'audiència, i ara, si se'm permet la broma i que no se'm tregui de context, ja puc dir que Espanya em roba, no? En aquest cas, la selecció espanyola de futbol.
Exacte, audiència.
Audiència.
De totes maneres, un reflex, dius, Tian?
Sí, home, tu volies fer un davantal que m'ha agradat molt, que és mentre TV3 s'emetia el documental de l'1 d'octubre, que per molta gent és motiu d'orgull, per molta gent no només independentista, és motiu d'orgull, el 324 o el Parlament de Catalunya s'estaven tirant els plats pel cap als protagonistes polítics d'aquell fet, vull dir que això ja em sembla una cosa molt metafòrica, però també em sembla que és un retrat del país, que hi hagi una gent que s'interessi per aquest documental, i alhora hi hagi una gent que són els mateixos, no són gent diferent de la societat, són els mateixos que estiguin mirant un partit de futbol de la selecció espanyola que tindrà la transcendència que tindrà. Però és que jo avui recordava que l'any 2010, crec que és la manifestació de l'Estatut, el dia 20, no, ara no recordo quin dia va ser, el 10 de juliol. El 10 de juliol hi ha la gran manifestació contra la retallada de l'Estatut amb banderes independentistes i crits independentistes, i l'any demà, als mateixos carrers, hi ha la gent celebrant la victòria de la selecció espanyola de futbol en el Mundial. Vull dir que al final el país és això, i justament és una miqueta, no només això, però una de les coses que també volia reflexar en el documental d'ahir, que m'ha interessat molt que quedés reflectit, i crec modestament que s'aconsegueix, una mica el to. Un to de calma, un to amb un cert distanciament, un to d'explicar-nos com vam fer les coses, però sense caure tampoc amb agafar cap bandera especialment, sinó de dir, hòstia, posem també a vegades una mica de distància, una mica d'humor, una mica d'ironia, perquè el país és això i el país són moltes coses.
I ara en aquests moments l'independentisme està clarament agre, amb mirada agra, mirada... I a les urnes agafa un altre protagonisme, que també comentava el davantal, que les mateixes urnes que poden significar per fer l'1 d'octubre poden fer que puguin fer caure el govern que hi ha ara independentista si hi hagués unes eleccions. Avui vindrà Jordi Sánchez, repeteixo, no parla de política. L'altre dia amb el Tien Riba ens vam veure amb el Jordi Sánchez, sí. Perquè, esclar, jo li vaig preguntar si això no era un risc, avui venir aquí a parlar de... Melero fa que no amb el cap, que és el mateix que va dir Jordi Sánchez, no? Entre altres coses, perquè hi ha una cosa... Ahir em vaig, de debò, em vaig quedar molt parat en veure una cosa. Hi ha gent anònima, de l'1 d'octubre, que va sortir, i està molt bé, el que va aconseguir el Tian, amb màscara. I sortia amb màscara, que feia, a més, el Tian les feia, aquestes màscares, perquè, per por, per que tu dius, hòstia, però si, per por a les urnes... com una altra cosa que hi ha, que també és òbvia. Escolta, una cosa, portar urnes de la Xina via França i via la Catalunya Nord i entrar-les no és delicte, oi, senyor Melero? Que sàpiga, oi, Javier Melero?
No cal que ho digui jo, vull dir, com te digo una cosa, te digo l'altra, ho diu el Tribunal Suprem, a la sentència. El que feien els ciutadans, el que van fer els ciutadans, no era en cap cas delicte.
Però hi ha gent que va amb por, encara.
Hi ha gent que encara va amb por. Potser no pel fet de que efectivament no és delicte ni comprar urnes, ni tenir urnes, ni tan sols organitzar un referèndum.
Clar.
I no hi ha ningú sentenciat per aquest motiu. O sigui, recordem, Melero, que els sentencien per, suposadament, instar els ciutadans a evitar per la força el compliment d'una resolució judicial. És això.
Sí.
Ara m'he perdut, no sé per on anar. Ah, allò de la por.
Sí.
No, però la por no és tant que els vulgui passar alguna cosa pel fet concret de comprar urnes o de tenir urnes, sinó perquè hi ha gent que considera encara que la justícia és venjativa i que els hi poden buscar les pessigolles per una altra banda.
De totes maneres, hi havia gent que...
Crec, i gent que no...
Exacte.
Efectivament, que no és una qüestió de por, sinó que és gent que... et diuen que ells el que no volen és protagonisme, perquè això va ser una cosa molt coral i que per tant ells tampoc no volen destacar més que els altres.
Dit això, ahir alguna gent deia, aquest reportatge, el que fa aquest documental és ensenyar si es torna a fer com es va fer i llavors ja no es pot tornar a fer. Home, pues clar, però
algú pensa que... Perdó, que ara...
Algú
pensa que es tornarà a fer un referèndum com el que es va fer l'1 d'octubre? O sigui, de veritat algú es creu que s'intentarà fer d'aquella mateixa manera, comprant les urnes a la Xina, portant-les a un magatzem de la Catalunya Nord, que la gent les... O sigui, a quin cap li cap això? O sigui, en tot cas, si es fes d'aquesta manera, el magatzem no el posarien a Catalunya Nord, el posarien al País Valencià. Vull dir, em semblaria del gènere tonto que tornessin a repetir el mateix, perquè, en fi, ara... Però és que, a part, el documental, nosaltres el que hem intentat és donar veu a la gent que va participar en això. Perquè em semblava això, que és un moviment inèdit al segle XXI, a mi em recorda gairebé a la resistència francesa, o sigui, jo m'he inspirat amb Aló, Aló, a l'hora de fer aquest documental.
Que també hi havia molts catalans.
Efectivament, hi havia molts catalans. Però el documental que volia era donar veu a la gent.
I molts republicans espanyols, perdona.
Però l'estructura aquesta, en aquests 5 anys, ja s'han fet articles periodístics i llibres que han explicat aquesta estructura. Vull dir que les crítiques, cadascú que critiqui el que vulgui, però...
Curiosament, avui Marta Rovira, a TV3, està reivindicant el seu paper com a cap del tema del referèndum. Del tema del referèndum. També hi ha bufetades en saber qui ho va organitzar el referèndum.
Per això,
Jordi Sánchez, no oblidem, no era ningú de Junts per Catalunya. Jordi Sánchez era el president de l'assemblea de l'ANC.
Deixa'm dir que per això no hi ha polítics en el documental, també, perquè si no et perds ja. O sigui, a la que poses polítics, la baralla política et distorsiona moltes coses, perquè tothom, òbviament, doncs, vol tenir la seva part de... O sigui, hi ha una batalla política entre Junts i Esquerra. I ja hi era aleshores i és ara. I, per tant, a mi no m'interessava entrar en aquí. Hi ha una diferència entre Marta Rovira i Jordi Sánchez, si em permets, que és Jordi Sánchez, efectivament, ordena la compra de les urnes... És la part de les urnes, en concret de les urnes, però el referèndum són moltes més coses. Sí, el referèndum no són només les urnes. Són les paperetes, és el cens, són moltes coses. I aquí és on és important, segons expliquem en el documental, amb la gent que ha treballat amb mi, una de les persones és la Sara González, que ha fet de redactora del documental, una de les persones clau aquí és Marta Rovira, en l'organització del referèndum en general, que són, insisteixo, moltes més coses que les urnes. El Jordi Sánchez té un paper molt destacat en el cas de les urnes, ara ens ho explicarà.
Sí. Jo, a mi em va agradar molt el documental, felicitats.
Gràcies.
Crec que em vaig quedar amb ganes de més, perquè hi ha frases en el documental que tu dius... Sabeu que ets tu que ho dius, Ben Guanov, ara no sé, que dius, tots els que participen aquí van participar a l'octubre per motius diversos.
Sí.
I em vaig quedar molt amb les ganes d'aquestes intrahistòries dels motius de la diversitat que porten a l'octubre. És a dir, quines són el conjunt de camins que porten a tota aquella gent a participar en un operatiu que és absolutament extraordinari. I després em va generar molta curiositat la... sectorial de jubilats d'Esquerra Republicana.
Això és una terminologia...
Perquè després no s'explica bé i dius, home, això...
No, és una terminologia que fan el Quico Sallés, sí. Es refereix bàsicament al Xavier Vendrell,
va.
Que segons tenim entès nosaltres, a partir, diguem-ne, dels 8 magatzems on queden distribuïts les urnes a Catalunya, allà Xavier Vendrell posa en marxa la seva maquinària.
Si em permeteu tots, perquè sí, segur que l'Anna vol dir coses, segur que el Ramon, segur que el Francesc Marçal, però... En parlarem després, quan Jordi Sánchez, que ja ha arribat a la ràdio, seguint aquest estudi. Però abans m'agradaria, si em permeteu, allò que diria, m'agrada molt aquesta expressió castellana d'avui la pluma, parlar del debat d'ahir. Un debat començat tard, que ja ho sé que sempre ha començat igual, però per més tard, o 11:45 del matí, i que va acabar més tard. És a dir, va acabar pràcticament al llindar del dimecres, és a dir, pràcticament a la mitjanit. I quan hi havia el debat de les urnes, hi havia a la mateixa hora, quan Albert Batet fa saltar la banca i diu que s'hauria de sotmetre amb una qüestió de confiança al president aragonès davant de l'estupefacció del propi president. Francesc Marc, això es pot aguantar molt de temps o no? Pregunto,
Deixa'm que abans de respondre et doni alguna informació, que sempre és important, diguem, el comentari després de la informació. Per cert, jo no vaig veure l'Odentian perquè per obligació professional estava seguint l'apassionant debat.
Apassionant, ho dius amb ironia...
Sí.
bé,
no hi ha... Com diríeu els esports, la sorpresa salta en les gaunes als minuts finals, perquè quan ja la cosa era molt avorrida... El portaveu Batet va dir el que va dir i, evidentment, els que coneixem en Batet i coneixem com funciona Junts sabíem que no era una improvisació. És a dir, que allò que va dir en Batet no és que en Batet s'escalfés i fes l'amenaça que va fer demanant una moció de confiança, que, per cert, l'ha de fer el propi president. No és com una moció de censura, però bueno... Deixa'm començar pel final. Quin efecte tindrà això? Home, el que em diuen les fonts, i diguem aquest... Entre ahir la nit i avui n'he parlat amb moltes, el que em diuen les fonts és que s'ha produït una transformació en l'entorn de Turull, i en el propi Turull, i la possibilitat de ruptura no està lluny en aquest moment.
Què dius ara?
Previ pas, segurament, previ pas per una consulta, perquè és el que es va comprometre la direcció de Junts, de fer una consulta a la militància, però a veure, tots sabem també com funciona un partit com Junts, que és hereu d'una certa cultura convergent en el que la verticalitat funcionava, excepte algunes excepcions, en els últims anys, però ha tornat, perquè en Turull és un retorn a la verticalitat. Per tant, sí, Turull i la direcció actual, dic Turull i no només Laura Borràs, que evidentment també estaria aquí, recomanen a les bases sortir del govern, la hipòtesi de les meves fonts és que la consulta de les bases seria sortir del govern.
És a dir, seria...
I seria sortir del govern. I
cap, per tant, cap al desembre o abans?
El calendari encara no me l'han determinat, però que en aquest moment això, diguem, no hem vist un gest només, purament més, de l'increixendo de l'horror, perquè dic jo, sinó que ara estem en un altre escenari en el que, repeteixo, el que és substancial és el canvi de perspectiva d'en Turull, que és qui fins ara abanderava la línia de dir continuem a dins. Òbviament hi ha una dada interessant que vull dir. Hi havia poca gent que sabia el que diríem Batet. Dels consellers només ho sabia el vicepresident Puigneró. És una dada important, eh? Vol dir que la resta no ho sabia. Ho sabia el vicepresident Puigneró i ho sabia molt poca gent. La pregunta era, com ho veig? Doncs ho veig que si les fonts diuen això, hauria de passar una cosa molt estranya perquè no tiréssim per aquí, sobretot quan el president Aragonès ahir ja va dir, davant del requeriment d'en Batet, que ell no es moria. Per tant, anem a un escenari d'un govern en minoria d'esquerra, que veurem com pot navegar, i un recordatori, l'únic que pot convocar eleccions, això sí, és el president de la Generalitat. I jo crec que en aquest moment, malgrat el que hi van veure de les topades amb l'Illa o el discurs molt dur de Jéssica Albiach, jo crec que no s'ha de descartar que hi pugui haver una navegació d'esquerra amb governabilitat des de fora amb els comuns i els socialistes. No s'ha de descartar això.
És curiós, eh? Per tant, m'estàs dient que en aquests moments, després del que va passar ahir al Parlament de Catalunya, després de les teves informacions, sí, et diuen que... que és a dir, l'orientació que prendrà la famosa consulta de Junts per Catalunya serà anem a trencar govern.
No serà per quedar-se, que era la tesi Turull de
correcte,
fa uns dies,
sí,
sinó serà per sortir.
De fa
és
pocs dies,
el nou
eh?
Turull, diguem.
De fa pocs dies,
puc fer una pregunta? I què hauria estat el determinant d'aquest decantament de Turull?
A veure, les fonts el que diuen que, diguem, les relacions entre Esquerra i la direcció de Junts o de... concretament amb en Jordi Turull, doncs ha anat topant amb moltes, diguem, en molts moments de desencontre, i això al final ha fet que el dirigent efectiu de Junts, que és Turull, digui això.
Aviam, Marc Martínez Amat, que sembla que té informació. Marc, avui ha suspès l'agenda del president Aragonès, no?
Sí, tenia diverses visites a la Catalunya Central, a Gurb i a Berga, una visita a una escola, si no recordo malament, amb el conseller d'Educació, però acaben d'enviar des del Palau de la Generalitat una nota dient que suspèn l'agenda prevista per avui. Preguntant sobre aquesta qüestió, el que ens diuen és que el president serà a Palau, ens aniran dient, ens aniran informant, de moment no poden avançar res més, farà diverses reunions, però el que també es traspua és que si es planteja una qüestió de confiança, com surava ahir el debat per part de Junts per Catalunya, dels socis de govern, interpreten que això seria com retirar la confiança al govern del qual formen part i del president, i per tant és una qüestió doncs, que ha fet que ara alteri la gent del president per abordar. Des d'ahir, ahir, en el debat, parlant amb alguns membres del govern, recordo una consellera, per exemple, de Junts per Catalunya, que tot i ser partidaris, la majoria de membres del govern de Junts per Catalunya, de continuar-ne formant part, n'hi ha qui ja veuen més probable l'opció que se n'acabi sortint veient com està anant la deriva, com està anant el debat intern a dins de Junts per Catalunya, i veient també doncs, que el president no ha volgut fins ara cedir a les tres reclamacions que li estan fent des de Junts per Catalunya.
Alguna cosa més, Marc?
No, estarem pendents també de com avancen avui les propostes de resolució que s'han de presentar, que són les conclusions del debat, per tant, el que s'acabarà votant a partir del que es va debatre ahir. El que ja ens avançaven des d'Esquerra, però, és que no es traslladaria aquest acord de claredat sobre paper amb cap votació, perquè tal com estan les coses, possiblement tampoc no seria una manera de donar-li sortida a aquesta qüestió, i diuen que és una aposta de fons que ja es anirà concretant en els propers setmanes i mesos.
No, el Francesc Marc ens ha vingut a anunciar el trencament del govern. Posaríem una data aquí? O...
No, no, jo he donat informació que és la que
no,
tinc avui.
No ha parlat d'un trencament, eh? Ha parlat d'un trencament, però ha parlat d'un trencament sí. D'una votació
jo
que...
Jo no soc ningú per anunciar res.
Ja m'entens. No t'estic fent portaveu de res, t'estic dient que efectivament has explicat el que s'està coent i el que s'està coent.
I he fet la pregunta que tu fas a les fonts que havia de fer, de si hi havia un calendari, i m'han dit que hi ha la consulta pel mig, que es farà, diguem, tot això en tot cas passarà per una consulta a les bases de Junts. I, per tant, el temps d'organitzar la consulta, el que toqui. Però no me l'han concretat el calendari, tampoc.
Mm-hmm. Hi ha un altre calendari que també s'ha de tenir en compte, que és el dels pressupostos, que a més pilota un conseller de Junts per Catalunya, no?, com és Jaume Giró, i que també pot marcar al finals d'aquest mes d'octubre, a partir del voltant del dia 20, és quan es preveu que el govern aprovi i presenti aquests pressupostos al Parlament, i la seva aprovació seria el desembre. No sé si això entra també en els càlculs d'un possible calendari de ruptura, tenint en compte que estiguin o no aprovats aquests pressupostos.
Per cert, que Junts per Catalunya desconeixia que, dic ara, que Pere Aragonès eliminava tota l'agenda del dia i que ningú, o sigui, ningú del govern de Junts per Catalunya sabia res d'això.
No, en la línia en què diu en Francesc Marc, hi ha un altre factor que crec que pot haver influït en aquest tema, pel que a mi em comenten, és dos factors diferencials. Un, els resultats de les eleccions internes de Junts la setmana passada, en què Turull aconsegueix esborrar pràcticament tots els candidats que havia presentat la línia Borràs, i per tant això l'empodera i li dona una situació diferent de la que tenia fins aquell moment a dins de la direcció de Junts. En aquests moments està claríssim que Turull realment és qui té el control del partit, i que Borràs doncs, Laura Borràs ha perdut bona part d'aquesta situació fictícia per alguns, que es havia arribat a produir, que es va semblar en alguns, sobretot en el Congrés. Això d'una banda, i segona, un altre factor que podria haver també, o que pot abonar aquesta línia que marcava en Francesc Marc, és un cert cansament i conclusió per part d'Esquerra Republicana i sobretot del president Aragonès, de dir tenim més a guanyar si trenquem que si no pas continuem. Que la situació ha arribat a un punt en què, doncs, això, el president Aragonès ho ha dit en converses privades, escolta, això no va enlloc. Vull dir, no té cap sentit que estiguem cada dia, els mitjans, amb baralles, amb batusses. Escolta, ho intentarem pel nostre compte, i si ells, doncs, realment decideixen que volen sortir, que surtin. Sobretot, tinguin en compte també un altre factor. Els que, sobretot, estan en contra de sortir... són els que estan més ben, alguns dels que estan més ben situats per ser candidats en una hipotètiques eleccions posteriors. Per tant, què estaria passant aquí? D'una banda, estàs, diguem-ne, clarificant la situació en el govern, i ja veurem si després, com deia en Francesc Marc, es pot o no es pot fer un govern per acabar la legislatura o com a mínim poder continuar, això és una altra qüestió, però sobretot el que fas és apartar de la primera línia política, per dir-ho molt clarament, el conseller d'Economia, Jaume Giró, que tots tenim clars, i altres que també es postulen.
I la consellera Alsina,
però possiblement el conseller Jaume Giró d'una forma més clara, que es postulen clarament com a candidats.
En aquesta esperant ja Jordi Sánchez, serà interessant també posar-lo en aquesta tertúlia avui, perquè això fa un tomb bastant espectacular els esdeveniments, és a dir, moltes vegades hi havia molta gent que deia, bueno, tot això és un brindis al sol, és a dir, bueno, ara és qui estan apretant, aviam què, però que això no es trencarà el govern, perquè diu el Francesc Marc Álvaro, per la decisió avui de Pere Aragonès, que complementa en silenci el que diu el Francesc Marc Álvaro, que és d'anul·lar tota la seva agenda, perquè diu que això d'una demanar per part del govern, de l'altre partit del govern, una moció de confiança, el fa replantejar-se coses, no significa que alguna cosa efectivament està passant. Ara, Jordi, Gómez, sisplau.
Anava a dir, deixa'm dir una cosa.
Sí, tant.
Perquè les meves fonts, que tampoc són que siguin poca cosa, diuen que en absolut, que el trencament del govern sí serà, no serà immediat. No abans de les municipals. De fet, la persona que m'ha enviat un WhatsApp diu ja els hi agradaria. És a dir, volen dir ja els hi agradaria Esquerra que sortíssim del govern, doncs perquè les noves majories que potser es podrien configurar els hi anirien més bé per arribar a les eleccions quan toquen. Per tant, no. No sé com s'acabarà, però que avui la ruptura del govern sigui immediata, una part important de Junts diu que de cap manera.
Jo t'he de dir, també deixa'm dir una cosa, Anna, que Junts per Catalunya té més ànimes que Louis Cypher, protagonista d'una de les pel·lícules, sense dir spoilers,
ja,
una
però...
de les pel·lícules més meravelloses, segurament, que era El corazón de l'Àngel, eh?
Segurament que ànimes en tenim tots moltes, però que vagi, que...
No, bueno...
No, home, a veure, el PSC fins fa 4 dies deia sí a l'autodeterminació, perquè, mira, fixa't, la via canadenca que va proposar ahir el Pere Aragonès me sembla d'una coherència absoluta per part dels comuns i el Xavier Domènech, que és aquí avui, no?
Sí,
del Xavier Domènech, que va ser qui el primer ho va esmentar, em sembla una coherència absoluta. Tu pots ser partidari del no i voler que es faci el dret a determinació, que és una cosa democràtica de primer de bàsica mundial, diria jo, vaja, almenys segons el meu entendre. En canvi, el PSC, tinc una foto enmarcada a casa meva amb l'actual ministre dient que sí al dret a decidir i ara no. I el primer que fa, després de que el Pere Aragonès fa un gest de bona voluntat d'anar a la via pactada, a la via canadenca, no hi fiquem data, fem-ho més a poc, el primer que fa, no hi ha des de Madrid, sinó des del mateix Parlament de Catalunya, el Salvador Illa surt i diu, així no anem bé. Per tant, doncs, no sé què dir-vos. Si tu tens una possibilitat de fer un referèndum acordat, la via canadenca, la via escocesa, posa-li, o la via espanyola, digue-li el nom que vulguis, però ja tens el mur. És que el segon ja el tens aquí. Que renoi has de negociar. Aleshores, és normal que l'altre partit independentista, que opte per una via més frontista, doncs digui, doncs, a veure, parlem, fem una moció de confiança i a veure on som.
Melero.
No ho trobo tan estrany.
Bueno, jo no tinc unes fonts d'informació tan bones com les que pugui tenir el Francesc Mar, però per raons històriques en tinc algunes, i és molt curiós perquè a mi se m'ha transmès exactament el mateix que amb ell, i això em fa pensar que se m'ha dit perquè ho digui aquí. Clar. Perquè no té un altre sentit. a més, la iniciativa de fer-me...
Perquè tu no ets periodista, tu, més a més, no?
La iniciativa de fer-me arribar aquesta informació ha vingut de l'altra part. Vull dir, no ha estat que jo hagi buscat que se'm digués qualsevol cosa. Per tant, acabo pensant això. El que passa és que jo va haver una època en què estava molt a prop, molt íntimament vinculat per raons professionals a tot el món de la classe dirigent de l'independentisme, bàsicament de Junts. I aquestes decisions irrevocables, sobretot amb el període 15-20, es prenien pràcticament cada dia i variaven a una velocitat de vertigen. I si ens anem a l'octubre de l'any 17, veiem que la variació era una qüestió de dies, era una qüestió de minuts.
Sí.
Per lo qual això ho deixaria jo una mica allò en el moneda, també per dir-ho en castellà. I per últim, bueno, que si es trenca el govern aquest, a mi em sembla la millor de les notícies pel país, vull dir que per fi... Bé, hem arribat a un punt que per mi el que era... el que va semblar en algun moment catastròfic, que era el govern tripartit, que semblava un desgavell al final del 2010, ara és tornar a la llei i a l'ordre. És tornar a la normalitat. I fantàstic.
Viva el rei, viva l'ordre i la llei.
Xavi Domènech, què vols dir que tenen la publicitat? Va.
No, jo...
Escalfa la banda.
No, jo més enllà dels misteris de la Santíssima Trinitat de Junts, és a dir, quins esperits de Junts i quina jerarquia estan... Jo sí que ho veig normal. És a dir, hi ha un actor que ha posat una sèrie de condicions, que a més s'ha posat uns calendaris en aquestes condicions, una consulta de la seva militància, i que, per tant, i que intenta esterilitzar la decisió cap a un canvi de posició d'Esquerra. Hi ha un altre actor, que és Esquerra, que ha decidit, jo crec que això ho ha decidit, i a més això sí que alguna cosa en consta, ha decidit que a mi, escolta, si volen marxar del govern, que marxin, i ja veurem com anem junts. Per tant, si tens aquesta situació, més enllà del dia a dia d'ara uns s'emprenyen més, l'altre s'emprenyen menys, és que si no, al final han quedat atrapats en la seva pròpia lògica. És que no dic, però en tot cas han quedat atrapats. És a dir, al final, si no marxen del govern, com ho explicaran?
Ja, però t'oblides una cosa, Javier.
Sí, sí.
T'oblides, des del meu parer, t'oblides que hi ha unes municipals...
No, la lògica de que hi ha unes municipals...
Jo també el món municipalista és molt important. El món postconvergent està atomitzat, per tant, no es poden...
Que hi haurà gent dintre de Junts i probablement els quadres municipals que considerin que això és un desastre i que... Jo estic absolutament d'acord, i que pressionin perquè això no sigui així, almenys fins després de les municipals, absolutament d'acord. Però és que els tempos que s'ha posat el mateix Junts per la solució d'això són molt curts. És a dir, el primer, és que clar, primer van dir que seria el debat de política general. Després van dir que el debat de política general no era l'ultimàtum. Però clar, i el debat de...
Després van dir que no hi havia ultimàtum.
Després van dir que no hi havia ultimàtum, però tenen una consulta.
Sí.
Tenen una consulta, han dit el que han dit. Clar, és que han dit el que han dit, és que la presidenta de Junts, ara m'és igual si tenia raó o no tenia raó, els ha acusat d'aplicar el dret penal de l'enemic. És a dir, quan tu estàs fent aquest tipus de discurs cap a la teva militància, després com expliques lògicament que mantens el govern? És que no. Ahir plantegen de dir, escolti, vostè, senyor president, del nostre govern, que és president amb els nostres vots i que participem en aquests moments del seu govern, s'ha de presentar a una moció de confiança. No sé si el president s'ha
presentat... Perdona, Javier, però la moció de confiança estava escrita, estava
anunciada... No, però no amb
anunciada...
Junts, no amb Junts.
No, amb la CUP.
Amb la CUP, a canvi de que aprovessin els pressupostos que no van aprovar. Vull dir, però ara m'és igual que estigués escrit o no. És a dir, que tu li diguis al president del teu govern, presenta't una moció de confiança, en el fons li estàs dient, perquè jo tinc ganes de votar-li una moció de censura.
Els aires eren italians.
Tu creus que Podemos...
Moments
no
sigui... a la cambra italiana, no? Això passa a Itàlia, uh-huh. O passa en algun país de l'est, uh-huh. En alguna república de l'est. És una cosa inusual aquí.
Uh-huh. I podria passar demà passat a Espanya si Podemos, doncs, alguna cosa que fa el PSOE no li sembla bé. I estaria amb el seu dret,
jo
només
crec,
faltaria.
Jo crec que Podemos... Tot és galàctic i tot es pot donar a la vida, però jo crec que Podemos surtar al Congrés de Diputats i li demana una moció de confiança al Pedro Sánchez i el govern s'acabarà demà, que potser és el que està passant avui.
Entre el Francesc Marc Álvaro i el Marc Martínez Amat, m'han fotut la festa en l'aire meravellosament bé, que ja m'agraden a mi aquestes coses meravellosament bé. T'estic dient, Francesc Marc Álvaro, que això és el periodisme.
T'he portat peix fresc.
Peix fresc, que jo, escolta'm, això el congelat està molt bé, el congelat molt bons. Ara el peix fresc, escolta'm, fa més il·lusió.
La sirena.
Tian.
La sirena, no.
La sirena, un salmó magnífic.
Faig una pregunta pels experts, que jo...
No, facis preguntes ara.
No, molt ràpid, molt ràpid.
No, facis preguntes, perquè la pregunta...
Hem de contestar el Tian.
Una pregunta retòrica, no me la contesteu.
He d'anar a la publicitat.
Tenint en compte que Pere Aragonès ha decidit que suspèn la seva agenda perquè considera que ahir, Junts per Catalunya, quan demana la qüestió de confiança, és com retirar-li el suport en el govern, podria ser que fos el propi Esquerra Republicana la que digués s'ha acabat el govern?
També, perquè en aquests moments m'acaba d'informar. Diu que no, Anna Gómez. En aquests moments, Francesc Macabo ha dit el que ha dit, Marc Martínez em informa que Laura Vilagrà també ha suspès l'agenda. I, en canvi, Jordi Puigneró no, Marc?
Exacte. Per tant, moviment més aviat dins d'Esquerra, que sembla que vol meditar, no? Apunta aquests moviments, vol meditar la situació d'ahir. És a dir, què va passar ahir i com interpreten els missatges que li han llançat des de Junts per Catalunya. Ahir Batet no deia que fos una decisió imminent, eh? Deia que, en funció de la resposta del president, de si no reconstituïa aquesta relació que ells creuen que no s'està complint l'acord, a partir d'aquí decidirien. I, per tant, no ho situava en un termini concret. Però, en tot cas, podria ser el president, en la resposta que li va donar, va ser preneu la decisió ràpid, no mantinguem aquesta situació gaire més temps. Veurem si aquesta decisió d'avui de tancar-se a Palau i amb els seus, perquè, per exemple, el vicepresident, que és amb qui sol haver-hi la interlocució, també amb Jordi Turull o amb Laura Borràs, però el fet de tenir aquesta interlocució habitualment amb Puigneró i ell no ha alterat l'agenda, si això porta, a més aviat, a que sigui Esquerra qui prengui una determinació.
Que rieu, va, Francesc Marc.
Volia citar un clàssic i donar una nota. Clàssic és en Miquel Iceta, que té una frase que la diu molt sovint. Diu, si amenaces i no compleixes, parla de la política, diu, t'afableixes. Uh-huh. Aquesta és una. I l'altra és, els que tenim una certa edat, que en aquesta taula som gairebé tots, jo recordo aquells governs a l'OCDE, quan jo era petit, que l'OCDE es anava trencant i anaven marxant i cada dia clavaven un punyal darrere el Suárez. Doncs mira, m'ha vingut un record d'infància.
El refrany en castellà seria ni me saques sin razón ni me envaines sin honor.
Hi ha una
situació...
Només 10 segons,
Jordi. Si no, el director em matarà. Que amb raó.
Rovira ha sentit Suárez i ha recordat la seva joventut.
He recordat la infància. No, tinc la sensació...
La joventut.
Tinc la sensació en aquests moments que si sempre havien dit no, el govern es trencarà quan se'n vagin els de Junts, a veure si la situació ha donat un tomb, i en aquests moments el que estem plantejant és que el que pot fer, de les coses que pot fer un president, n'hi ha dues de fonamentals.
Sí.
Una és convocar eleccions, això és així, i la segona és dir, vostè fora del govern. Sí. Doncs mira, que no estiguem en aquesta situació en aquests moments.
Pot cessar els consellers de Junts?
Per és això el que vull dir.
Que hi ha més coses. Pica aquí com si fos el pàjaro carpintero Luis de Funes.
Pico perquè no.
Pàjaro carpintero.
Perquè aquí hi ha tanta informació en aquest moment.
Que veig que ja està cremant el mòbil.
Pot cessar els consellers?
Està bolint.
Això pot fer-ho, president, no?
M'arriba d'esquerra, m'arriba d'unes fonts, diguem, significades d'esquerra, una dada important. Obro cometes. Estem analitzant escenaris. Tanco cometes.
El que acabem de dir.
Què més passa al Parlament? Tots
ho pensàvem que estaven fent això, que no estaven fent una paella avui.
Digues, Marc.
No, una altra dada interessant. Normalment, en els debats, els partits que formen part del govern presenten conclusions junts, no? Una llista de coses que volen fer, perquè el debat marca el curs polític, què volen fer en el proper curs. Doncs, de moment, no hi ha cap proposta conjunta d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya d'aquest debat de política general.
Van estranya.
Melero és molt educat.
No, només que això, en realitat, penseu que és una tragèdia, perquè els membres del govern de Junts poden tenir escó, però...
No, pràcticament, jo diria... A veure, fem memòria. Jo diria que cap...
L'Alzina, no?
No, Giró tampoc. Oh. Tots van renunciar, els que en tenien, van renunciar a l'escó per ser consellers.
Mejor me lo pones. Perquè llavors, clar...
Aquesta és la clau.
Tota aquesta gent, secretaris generals, directors generals, càrrecs de confiança, és una tragèdia. El 2003, quan es va perdre el govern amb el primer tripartit, vull dir, va haver una fugida que semblava una avalanxa cap al partit per col·locar-se. Però és que ara el partit no té estructura per col·locar
Xavier,
tanta
Xavier,
gent.
Hi ha una altra qüestió. No, ja està,
ja està.
Jo denoto una certa...
No vingui, Jaume, no
vingui. Jo crec que el Xavier Melero està disfrutant una miqueta.
M'encanta.
No és únicament això, sinó que els que poden tenir aspiracions, els que poden... Bueno, podem explicar que el director del programa acaba de
caure pel terra.
Es palpa la tragèdia del país.
Xavier, els que poden tenir aspiracions polítiques queden completament fora de qualsevol altaveu. Aquesta és una situació que es pot produir.
És una tragèdia.
No dic res més, perquè el director es tira per terra.
Sort de l'Anna Gómez, que és l'única que compleix la llei i ordre.
Perquè no la podem veure.
Perquè no estic aquí,
jo m'imagino. Escolta'm un moment, vaig a la publicitat. Entra Jordi Sánchez, serà molt interessant escoltar tota la conversa amb Jordi Sánchez, aquí al món RQ. I una cosa, aviam, fem una cosa.
No és d'una cosa, Jordi, també. És molt breu, és molt petiteta. Esquerra el que està fent, el que està decidint, és invocant Esquerra i a Junts perquè es decideixin ja, en cap cas, expulsar a ningú del govern.
Moltes gràcies. Escolta'm una cosa. Ara, dit això, fem una cosa. Jordi Ramos, aviam si m'aconsegueixes per demà. Aconsegueixes el món a recull, Jordi Turull. Demà és la persona. Aviam, ho llenço per si de cas algú diu que no diguin que no. I quan abans m'ho digueu des de la redacció, millor, perquè ho podré explicar o no ho podré explicar, o podrem dir el que podrem dir, o sí o no. Un moment, sisplau, que de seguida Jordi Sánchez.
Estudia un màster a la Salle i forma't en un campus innovador, tecnològic i emprenedor, en una universitat capdavantera on participaràs en la resolució de reptes reals. Viuràs experiències úniques que et portaran al teu nou futur. Informa't sobre els màsters més innovadors, presencials i online, a salleurl.edu.
La Salle Universitat Ramon Llull.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut, amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Un bon motiu per comprar la sirena és endur-te'n salmó de la millor qualitat, net i sense espines. Ja no hi ha excuses per no menjar peix i millor congelat. Que fàcil que és menjar bé.
Em fas pensar molt en una persona.
Ja ho sé. Cabells llisos, negres de beja, ulls pintats de blau amb efectes Smokey Eyes, el serrallet egipci, les trenetes... M'ho diuen sempre, que sóc clavada a la Cleopatra.
Doncs no, t'anava a dir que ets clavada al meu peixater.
Nou rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC 1.
Aquest dijous tens una cita, o més ben dit, tens una supercita, perquè aquest dijous 29 de setembre és Superdijous a Viladecans d'Style Outlets. I t'esperem amb superdescomptes a Desigual, Guess, Nike, Citamurt, Liu Zhou o Adidas. Pren nota, el dijous 29 és Superdijous a Viladecans d'Style Outlets. C32, sortida 50.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es. Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana, que han de treballar. Em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSDR.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Taragua, del grup Wise. A Taragua tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
Dos minuts i a les 10 un punt del matí. Ahir el reportatge del Magnífic Sense Ficció va fer dos ahir, eh? El primer, el de la piràmide invisible, i després de sobre l'Iran. Ah, però ahir la piràmide invisible, que el dirigia el Tian Riba, el Sense Ficció, ens va descobrir l'home que va fer possible el referèndum, Jordi Sánchez. Jordi Sánchez, bon dia i benvingut, moltes gràcies.
Bon dia, molt bon dia.
De seguida anem a l'operació que va fer possible el referèndum, però abans li he de preguntar pel que ens ha explicat el Francesc Marc Álvaro fa una estona, accentuat i certificat pel Marc Martínez Amat, que i part de la direcció, ja en sabien que una part la volia, la que encapçalaríem Laura Borràs, però també que una part de la direcció de Jordi Turull s'inclina per sortir del govern. Li preguntaré si et sap alguna cosa i si vostè n'és partidari.
Això és un canvi de guió sobre la marxa, que és el que passa en el directe.
Sí, efectivament.
Per tant, jo venia a hablar de mi libro, que deia aquell, doncs ara... No, jo no era coneixedor d'aquesta proposta. De fet, crec que ni el govern ni el grup parlamentari n'eren coneixedors. Era una proposta que havien treballat tres persones, o quatre, com a màxim, i està sobre la taula, plantejada, i jo, per motius que suposo que comprendreu, prefereixo no entrar a fer-ne valoracions. Espero que el secretari general de Junts per Catalunya